Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia, amics. Novament amb vostès a través de les zones radiofòniques i mitjançant el programa Església d'Urgell per a fer una setmana més una mirada a una realitat de la nostra diòcesi d'Urgell. Avui la centrarem en una de les branques de la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, la música. En parlarem amb mossèn Antoni Cagigós. El testimoni de fe present a cada programa durant aquest any de la fe, aquí al programa Església d'Urgell, ens el donarà la Carme Baquer, que és voluntària al nostre bisbat. Clourem el programa amb la glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric. L'Àlex Alsina porta el control tècnic. Maria Marín, qui els parla, presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Fa uns diumenges parlàvem des d'aquests mateixos micròfons i el nostre programa Església d'Urgell de la delegació de litúrgia del nostre bisbat, les seves tasques i activitat principal. I avui volem aprofundir en una branca d'aquesta delegació, que és la música. En parlem amb mossèn Antoni Cagigós, que és membre de la delegació diocesana de litúrgia d'aquí del nostre bisbat d'Urgell, especialista en música litúrgica i religiosa. En definitiva, tot un personatge de referència en música a les diòcesis catalanes per les seves publicacions, el salm responsorial, les vespres, els cants d'entrada, etc. En fi, agraïts de que ens acompanyi. Mossèn Cagigós, bon dia, què tal?
Bon dia.
Com estem, bé?
Molt bé, salutacions a tots els que participeu.
I que correspon això, vull dir, vostè ha fet llibres, ha escrit molta música i ho hem de reconèixer,
no? És el que queda, allò que diuen els antics scripta manent, les coses escrites permaneixen, doncs, i la música no existeix més que quan es canta. Per tant, encara és més veritat això de la música. Sí. O sigui que jo tinc la satisfacció de que, sobretot el llibre principal que hi vaig posar molt interès en fer-lo, que és el salm responsorial. Sí. I vaig posar el salm responsorial a l'abast de tothom, sí, perquè he buscat melodies senzilles que les pugui cantar tothom, doncs tant en català com en castellà s'han esgotat de seguida les edicions.
Que bé.
I això vol dir que la gent els canta, això és el que et dona més satisfacció.
Perquè el salm responsorial s'hauria de cantar sempre, no? Per anar bé,
Els diumenges,
sí. S'entén, no?
Els diumenges,
la festa per excel·lència.
La festa per excel·lència, que és el diumenge, certament.
S'hauria de cantar sempre.
S'hauria de cantar sempre, sí.
Tant la resposta, òbviament, com el mateix salm.
Com el salm. Sí, sí. Perquè és que la música litúrgica, com ho diu la mateixa paraula, forma part de la litúrgia, no és allò una branca especial afegida. Sí, no, el salm és el cant interleccional entre les dues lectures. Sí, fan referència moltes vegades a la lectura anterior, sobre tot, sí, o a la lectura següent, i per tant forma part de les lectures, sí, i per tant el salm responsorial es cantava ja entre els jueus.
Imagina,
jueus, sí, sí. I més durant tota la història, sí, per això s'ha recuperat, l'Església l'ha recuperat.
Aleshores, mossèn Cagigós, quin enfocament i projecció té la música dins la litúrgia? O sigui, englobi una mica tot aquest... Una mica ja ho ha explicat,
sí,
amb això,
sí,
del salm.
Sí.
Però explica'ns-ho.
És que forma part de la litúrgia, forma part integral de la litúrgia. Perquè cal distingir entre música religiosa i música litúrgica. La música religiosa pot ser, no sé, un motet o una cosa que no té res a veure amb la celebració.
Sí.
Però la música litúrgica vol dir la litúrgia que és cantada moltes vegades i, o bé que és tocada durant la litúrgia, però sobretot que és cantada, com per exemple el Kyrie o el Gloria o el Credo o el Sanctus Benedictus Agnus, etc. I això forma part de la litúrgia, no? És que hi ha molts que no ho entenen perquè pensen, bueno, farem música avui. No, a la iglesia no hi anem al diumenge, no anem a fer música. Anem a cantar la litúrgia. Allò que creiem i està expressat en paraules, ho expressem en música, perquè així ho expressem millor, perquè ho sentim millor, ho vivim millor i ho contagiem millor comunitàriament. No és una cosa afegida. Per tant, no s'ha d'inventar res afegit, ni textos afegits.
Clar.
Es canten els textos litúrgics.
Sí, sí, sí. I, clar, segons això que explica vostè, doncs, diríem que s'ha d'anar insistint en les parròquies sobre la importància de la música en la litúrgia.
Exactament. El que passa és que aquí no tenim una tradició de participació Clar. En la música. Costa molt. Jo he estat professor de música a l'institut i em va costar molt. Vaig fundar una coral allà, però jo una de les satisfaccions que vaig tenir és que després d'anys d'assajar cada dia a l'hora d'esbarjo, que no hi havia altre moment per assajar, doncs després em demanaven inclús música litúrgica com podia ser l'Ave Maria de Victòria cantada sí. a quatre veus, polifonia del segle XVI.
Sí.
I per tant, és una qüestió d'educació
sí.
i ara mateix doncs, jo estic donant classes d'història de la música doncs, i els que venen a la classe d'història de la música doncs, disfruten
Clar.
Sentint la música.
Clar.
Perquè quan un sent la música per dintre, doncs és com un encisament. I per tant, això pot passar també. El que passa que aquí, per llei de mínim esforç o per passivitat, no hem acostumat el poble a participar en la missa. Amb això jo vaig, quan vaig viatjar, per exemple, a Alemanya, jo allí, tothom...
Tothom canta, és veritat.
Ningú els hi havia de dir, canteu. No. Inclús saben de memòria,
sí,
però tenen sempre el llibre al davant i tothom canta.
Canta tothom. Jo això ho he vist a Alemanya i també a Anglaterra.
A Anglaterra igual.
I 10 estrofes les sí. 10. Nosaltres aquí en les nostres celebracions, algunes no, però la majoria sembla que és cantar una estrofa i la tornada.
Sí.
I prou. Però és curiós que en aquests països tan cultes, també...
Per tant, hi ha una educació
sí.
que a nosaltres ens falta. Però per això cal insistir molt,
Clar.
Perquè no ens hem de... A veure, conformar mai en què la gent no participa.
No.
Perquè si es fa bé i es fa amb la deguda preparació, t'asseguro que això la gent ho agraeix. Perquè la gent no solament va a complir un precepte, almenys...
I la gent
no solament,
respon, també. Clar, la gent respon.
No hi ha d'anar solament a complir el precepte. Hi ha d'anar perquè és una celebració que fa setmanal d'allò que creu.
Sí.
I, per tant, què més? Una celebració vol dir alegria i vol dir goig. No dic pim-pam-pum, com fan moltes músiques,
sí.
sinó simplement
sí.
un goig que surt del dintre. I això ho fa la gent. Si canten la litúrgia bé i canten, vull dir, si s'hi afegeixen la gent, de veritat, que hi disfrutaran.
Sí.
I, a més, veuran la funció que té la litúrgia.
Però, a vegades, a les celebracions i a les parròquies, potser les més petites o potser les que hi va poca gent, diguem-ho així. Doncs sembla que la gent no agraeix tant que hi hagi cants, sinó que més aviat preferiria que no n'hi hagi perquè així no s'allarga tant la missa, per dir-ho així una mica bruscament, no?
Sí.
Quina impressió té vostè? És així o li sona?
Mira, tinc el mateix... Això és el que estava dient, de que van allà per complir un manament. Quan anem allà a una celebració.
Clar.
Anem a una celebració i, per tant, hi anem amb alegria. I encara que sigui una celebració, podríem dir, limitada de persones, anem a una celebració.
Clar.
A ningú se li acut anar a una celebració i no anar-hi content,
Clar.
I no anar-hi amb goig. Començant com per posar-se al davant a l'església, no posar-se simplement als bancs del darrere, posar-se junts, perquè encara que siguin pocs, però almenys si estan junts i canten, augmenten.
Vostè té la impressió de que les nostres celebracions litúrgiques o eucarístiques, més concretament, haurien de millorar molt?
Moltíssim.
I què hi podem fer?
Bueno, hi podem fer, és això, és l'educació de la gent que es fa contínuament, dia rere dia, i escollint bé els cants. Mira, aquí hi ha un problema molt fort, que hi ha gent que es pensa que per fer música a l'església i per conquerir, podríem dir, l'interès de la gent, doncs que s'ha de posar música molt lleugera, podríem dir, música profana. Doncs no és això, eh? Clar. No és això, perquè, mireu, la necessitat que tenim de celebrar la nostra fe, doncs això ens fa gaudir de quan la cantem, la nostra fe. I si la cantem junt amb els altres, més encara. No podem dir la missa nosaltres pel nostre propi compte o d'una manera, podríem dir, purament privada. No, és un cant de comunitat, encara que hi hagin solament 10 persones.
Mossèn Cagigós, vostè que és un organista excel·lent, digui'm la funció de l'orgue dins la litúrgia. Expliqui'ns.
Sí, molt bé. És que l'orgue no diu res de paraules. Però hi ha uns moments a la missa, a la celebració litúrgica, que són adequats, com per exemple l'entrada, després l'ofertori, després durant la comunió. I a vegades no es canta res, molt bé, no passa res. Perquè així com s'ha de cantar el Kyrie, el Santus, Benedictus, Iagnus, o sigui, això s'ha de cantar, doncs a l'ofertori hi ha un moment de silenci. Aquest moment l'orgue acompanya aquest silenci i penetra. I m'he trobat amb la gent que si no hi ha orgue em diuen, com és que no hi ha? Perquè llavors això els ajuda a aixecar el cor a Déu.
Durant
l'ofertori i després durant la comunió i al final. Per tant, és molt diferent del cant. Cant canta la litúrgia, però l'orgue crea un clima, un ambient religiós que fa entrar dintre de si mateix. I predisposa a cantar i a gaudir de la fe.
Sí, és molt interessant això, sí. Potser haurien de tenir una mica més de sensibilitat o procurar-la en vistes doncs, a tenir una preferència per les celebracions que siguin amb orga, amb cants litúrgics com s'escauen a la celebració del dia, no? Però haurem de fer molta feina, no?
Sí, perquè, entre altres coses, falten organistes.
Organistes, sí.
Organistes, gent que sàpiguin, que no siguin simplement uns principiants que llavors fa pena. Però sí, encara que sigui simple, no cal que siguin peces molt complicades, però que siguin devotes, profundes i que siguin íntimes, això ho agraeix molt la gent, que en aquests moments, que són pocs, els he dit, al començament, a l'ofertori i a la comunitat, i al final.
Sí.
Doncs això crea un clima.
Sí, sí.
Es tracta de crear un clima religiós íntim, profund.
Ho hem de deixar aquí. Em sap molt greu perquè podríem parlar mitja hora més,
com a mínim.
Eh?
De veritat que els temes són interessants.
Són molt interessants.
Són molt interessants.
Però de veritat que ens ha explicat molt bé doncs, el sentit que en definitiva era el que volíem saber, doncs, aquesta branca de la litúrgia, de la delegació de litúrgia, que és la música, i la seva funció dins les celebracions eucarístiques i litúrgiques en general. No?
Jo us agraeixo molt que heu tingut aquest interès concretament de la música.
Sí, sí.
Perquè hem de crear consciència d'això.
Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Cagigós, i fins la propera.
Gràcies, tu, Maria. Eh? Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Passem ja al testimoni de fe que avui ens ofereix la Carme Baquer, voluntària al Bisbat d'Urgell, aquí a la Seu d'Urgell. Aquí agraïm la presència als nostres estudis. Hola, Carme, bon dia.
Bon dia, Maria, i de res. El servei del poble, de l'Església d'Urgell.
Sí, de debò que agraïm la seva participació en el programa. Vostè és d'aquí, de la Seu, no?
No, sóc nascuda en un poble de la diòcesi, per això.
Per això.
Però he viscut a Barcelona, pràcticament, m'he educat a Barcelona, i però sí. Tinc molt apreci i molt amor a la Seu.
Molt bé. I, a més, ara hi viu.
Sí.
I tant. Doncs, Carme, anem a parlar de la fe en el seu testimoni personal, que és el motiu pel qual vostè està aquí. I jo li demanaria, des de la seva experiència, com parlaria vostè de la fe?
Bé, jo diria que la fe, primer de tot, és un do de Déu. que no es té per mèrit propi, sinó que és donada. I el que la persona ha de fer és pues, acceptar-la o no acceptar-la. Ara bé, ve donada no d'una manera màgica, perquè això no es pot confondre tampoc, jo diria, amb un sentimentalisme o amb una superstició, sinó que jo crec que ve donada, doncs, clar, pel sacrament, el baptisme, l'inici de la fe, perquè el que es va batejar demana, què vol li pregunten què vol rebre i diu que vol rebre la fe, però després, a mesura que la persona es va desenvolupant, allò no és una llavor plantada, però que s'ha d'anar fent créixer, vull dir, un l'ha d'anar acceptant, l'ha d'anar actualitzant i s'hi ha d'anar adherint, jo crec que al llarg de tota la vida. Clar. I després, doncs, en això, crec que una ajuda molt gran és, per mi, almenys com a testimoni, és la litúrgia de l'Església, sí, i el testimoniatge. Envoltats d'un núvol tan gran de testimonis,
sí, sí,
són els que ajuden, perquè de vegades un pot veure coses que no agraden o que són un mal exemple, uh-huh, i que avui dia se'n parlen molt d'escàndols i escàndols i escàndols en l'Església, però jo crec que s'hauria de parlar més dels petits testimoniatges que són aquells que aguanten l'Església.
Sí, sí. Sí, sí, i tant.
Per mi el testimoniatge és bàsic. I és clar, crec que doncs, recordes totes aquelles... A mesura que un es va fent gran, recordes totes aquelles persones que, has conegut, que han sigut militants, que han sigut cooperadores doncs, de les obres de l'Església, que han estat obertes, i a mi això m'ha impactat molt sempre.
I Carme, des de quan té consciència vostè de la fe? En la casa, amb la família, o més gran, o la joventut? És que hi ha persones de tot, però és una qüestió que a la gent també li fa gràcia conèixer.
No, a mi és natural, perquè doncs, una família molt cristiana, I des de sempre he anat creixent amb un hàbit doncs, de gent practicant, de gent que freqüentaven l'Església i els sacraments. He estat educada amb monges i recordo doncs, un testimoniatge molt impactant per mi, que potser fins aleshores no va ser d'allò, la preparació a la primera comunió que em va fer una monja que particularment sempre tinc molt present, de la Companyia de Maria.
Ah, sí?
Per mi va ser una cosa molt impactant i sempre me n'he recordat. Jo tenia 7 anys i...
Què li va impactar d'aquesta persona?
Aquesta persona, doncs, això, un testimoni. Una persona que no t'explicava una historieta ni un cuento, sinó que t'explicava una vivència i, no sé, et feia penetrar. No era que dius, ni era com una classe, era una cosa que transmetia, doncs, jo crec, una vivència. Sempre me n'he recordat.
Sí.
Sí, i d'això ja fa quasi 70 anys.
Sí, però és un record.
Sí,
que hagi perdurat tants anys vol dir que realment la va impactar.
Sí, sí, sí. Sempre me n'he recordat.
Sí.
I això que jo era molt crítica amb les monges i no és que fos d'aquelles... No, però me n'he recordat. Potser de totes les monges la que menys vaig tenir, no la vaig tenir de professora, doncs potser només alguna classe de catecisme que en deien i la preparació de la primera comunió, però és la monja que recordo més com a testimoni cristià, ella.
Vostè parla en un pla dolç, amable, de l'experiència de fe i és gratificant això, però s'escau de que li demani, si no li sembla respondre'm, no m'ho digui, però, per exemple, recorda haver viscut moments crítics o foscos en la seva experiència de fe? I concretament, si en té present algun en especial que vulgui explicar-nos, o ha estat sempre una constant autèntica en el sentit de que no ha tingut alts i baixos? Com ho definiria vostè?
No diria que no sé, tampoc no sóc aquí per mesurar la meva fe, perquè dius, hem de fer com aquell de l'Evangeli, senyor, crec, però augmenta la meva poca fe, perquè... Crec que, doncs, això, que sempre pot augmentar. Així és com la caritat, doncs, sempre ha d'anar augmentant, doncs, jo crec que la fe també, demanar-la, senyor, crec, però augmenta la meva poca fe. Clar, un, doncs, això, els testimoniatges t'han ajudat a la fe, al creixement de la fe i a l'adhesió, cada vegada més, però vull dir, per mi la fe s'ha anat personalitzant en la persona de nostre Senyor Jesucrist i l'Església. I després això, l'Església és el cos de Crist, doncs sentir-se doncs, com aquesta unitat. Ara hi ha moments que un sí veu moltes coses o et desanimes per circumstàncies diverses, però com una experiència així és de dir, oh, jo deixo la fe, jo no crec que... No, perquè per mi sempre hi ha la persona de Jesucrist. Dius, bueno, Jesucrist és més que tot, però tots estem incorporats en ell. O sigui, que qualsevol persona que per mínim que hi pensi, mínim que faci, batejada i amb puresa d'intenció i d'esperit, doncs està unit a Crist, i aquests són els que van aguantant l'Església, jo crec. O sigui, no sé, una experiència... No, ara he tingut experiències de gent d'Església que han tingut patacades fortes, això sí.
I ho han deixat?
Sí.
Algunes persones,
inclús,
sí.
Doncs, de ministres de l'Església, de clergat, que ho ha deixat, i algunes circumstàncies molt patètiques, altres no. Altres circumstàncies, doncs, normals, dolces i comprensibles. Però sí. I aleshores, en aquests moments, doncs, tu, clar, potser et quedes desconcertat, però penso que bé, que l'Església no s'aguanta per aquest mossèn fulano de tal, clar, ni per aquest bisbe sotano de qual, sinó que és l'obra de Crist, i que l'Esperit Sant la va mantenint. Jo ho veig,
sí, sí.
Ho visc d'aquesta manera.
Sí, sí. No, i aquest és el seu testimoni.
Ara el meu testimoni, de fet, també, que a vegades doncs, un es sent més fervent en la pregària, més donat, altres està més dispers amb altres coses, altres vegades, doncs, però no sé, recordar-te doncs, que, en fi, que estem en Crist, amb ell ens movem, i que és el camí, i la veritat, i la vida, i que
sí, sí, sí.
On aniríem?
Sí, sí. Home, no podem dir que som perfectes en el sentit de la perfecció grega.
Al contrari.
Però sí que l'important és que la persona també tingui un desig de tornar sempre al Senyor, oi?
De ser-hi, de no moure, si pot ser. Ara, sí, sí. Esclar, en el sentit de que això també, en el Senyor, jo crec que també s'està posant els germans.
Sí, sí.
Que també és... Perquè, clar... Doncs el que heu fet en un d'aquests petits m'ho fet a mi, doncs procurar també això, no deslligar-ho mai de l'amor fratern,
sí.
I després també de poder ser testimonis també d'una esperança, quan veus la gent que està desanimada i que d'allò doncs potser també dius... No uns il·lusos, no és que haguem de ser uns il·lusos, però crec que sí... Una fe que sigui, que et porti un testimoniatge d'esperança, sí, sí, per la gent, ara que tanta gent s'ho passen malament, sí, i que hi ha tants desencisos en tantes,
sí, sí,
esferes de la vida, doncs també donar un missatge d'esperança.
Ara que fa vostè esment doncs, de l'amor als altres, de la relació fraterna, com diria que es pot vincular o s'ha de vincular la fe i la caritat, a nivell d'experiència quotidiana? Com ho diria? És a dir, no es pot tenir fe si no s'actua, si no es viu la caritat amb els altres, o és una fe que no és autèntica, més o menys, no?
O sigui, clar, si un és conseqüent amb la seva fe, li anirà portant, doncs a buscar el bé, i el bé, serà acostar-te als altres, a no fer discriminació en quan sigui possible, perquè sempre trobarem un que ens cau millor, l'altre que ens cau pitjor,
sí, sí,
però saber acceptar, saber estar oberts i evitar que voluntàriament puguem donar un contratestimoniatge d'aquesta fe.
Sí, sí, sí.
Perquè si la gent ens miren amb l'ú, perquè diu, ui, aquest és catòlic, aquest va a missa, aquest és cristià, doncs que almenys d'entrada, amb el que puguem, que depengui de nosaltres, no donar un...
Sí.
Un contra de testimoniatge. Jo ho diria, bueno, ho veig d'aquesta manera, ara que això no vol dir que sempre un hi reïssi.
No, no, li demanem el seu testimoni de fe i vostè explica
com ho
viu i com ho veu.
Doncs la manca de...
De manca de què?
De caritat, doncs és també manca, sí, de fe i manca d'esperança.
Molt bé, Carme, doncs ho hem de deixar aquí. Em sap greu, però...
Han passat volant.
Han passat volant aquests 10 minuts, eh?
Molt
agraïts per la participació en el programa Església d'Urgell i Carme.
Que ens empari, que en aquest any de la fe ens il·lumini tots, sí, i ens doni molta esperança.
Això mateix. Gràcies. Aquesta sintonia de fons ens avisa de que ja hem pràcticament acabat el temps destinat a Església d'Urgell. Ens restarà només escoltar la glossa dominical de l'arquebisbe Joan Enric. Gràcies a vostès per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els esperem diumenge vinent a l'hora de sempre, si ho desitgen. Salutacions cordials, amics.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats. El profeta Isaïes ens diu: renteu-vos, purifiqueu-vos, traieu de davant meu les vostres accions dolentes, deixeu de fer el mal, apreneu a fer el bé. Els vostres pecats són com l'escarlata, però podrien ser blancs com la neu. Són vermells com el carmí, però podrien ser com la llana. Permeteu-me, germans, que us inviti a celebrar joiosament una trobada personal i dialogant de confessió sacramental amb un sacerdot per rebre la salvació, el consell i l'esperança de forma molt humana i concreta, com Jesús ho concedia als qui se li acostaven sense por ni vergonya, desitjosos d'ajuda per canviar. Per exemple, ho veiem en Zaqueu, on la pecadora, que li rentava els peus amb les llàgrimes, o la dona que patia pèrdues de sang i volia tocar-li la borla del mantell, o el centurió que demanava ajuda per un criat malalt. L'Església, que és mare i mestra, que ens estima tant i sap el valor del perdó de Déu i de la pau que només aquesta reconciliació dona, ens mana que ens confessem almenys un cop a l'any, i de tots els temps per fer-ho, el millor per Pasqua, renovar-nos i recomençar de nou. Jesús és el qui fa que tot sigui nou, com diu el llibre de l'Apocalipsi. Els sacerdots estem disponibles a dispensar el perdó que ve de Déu amb celebracions comunitàries i amb confessió personal. Demanem-ho amb fe. Per què confessar-se a un sacerdot? No podem fer directament a Déu, potser pensareu. I en qualsevol cas, jo faig cap pecat. Estimats, almenys no ens refugiem en la ignorància interessada. Demanem la llum de Déu per veure que les coses mal fetes, fins aquí molts que ho acceptarien, han tingut la seva repercussió en Déu, han ferit el seu amor i per això són pecat, però també han tingut conseqüències nefastes en els fills de Déu i en mi mateix, i en la mateixa comunitat eclesial. El pecat és, com diu Bruno Forte, és com un amor replegat en si mateix que nega Déu. És la ingratitud del qui respon a l'amor amb la indiferència i el rebuig, però sobretot és un mal real que crea un desordre. Basta, per tant, mirar l'escena quotidiana del món en què abunden les violències, guerres, injustícies, abusos, egoismes, gelosies i venjances que arriben a produir veritables estructures de pecat. Per tot això, no hem de dubtar a subratllar la gran tragèdia que és el pecat i també com la pèrdua del sentit de pecat debilita el nostre cor davant l'espectacle del mal. Ens tornem irresponsables i indiferents al bé i, en el fons, indiferents a l'amor de Déu. I com podem sortir-ne? Cal una reacció que ens sotreguegi i ens canviï. Fer la veritat i la llum dins nostre. Demanar el perdó amb humilitat i convicció. Rebre'l amb gratitud i donar-lo amb generositat, que és font d'una pau que no té preu. Per això és just i bo confessar-se personalment. No ho deixem per més endavant. El que ens interessa de debò, oi que ho anem a buscar allà on sigui? Cerqueu el Senyor, penseu en el seu poder, busqueu sempre la seva presència, diu el salmista. I a través del sacerdot viurem l'encontre salvador amb Jesucrist. Déu s'ha fet home i ens vol oferir el seu perdó a la manera més humana i concreta, tocant-nos les ferides. Obrim el cor i deixem-nos trobar per la misericòrdia divina i esdevindrem així també nosaltres misericordiosos.
Ràdio Estel.